Bona tarda, són les 7.
Notícies vespre. Pere Gallifa.
Els alumnes de l'escola Virolet començaran el pròxim curs al nou edifici. Avui les màquines han començat a retirar els barracons que han caracteritzat el centre educatiu des de la seva creació a Can Llong. Tot i celebrar la notícia, l'AFA de l'Institut Escola recorda que cal licitar com més aviat millor les obres de l'edifici de secundària. Tot seguit els escoltarem. El que també es construirà seran dos nous centres de formació a Sabadell. Un ja el coneixíem i és el que s'ubicarà a Sallarès i 10, a Gràcia. La rehabilitació i adequació de l'antiga fàbrica costarà 4,2 milions d'euros per a la primera fase, que inclou la creació de la nova escola de restauració. L'altre centre formatiu s'habilitarà al Molí de Sant Oleguer. S'acaba d'estrenar una plaça dedicada a Tintín al centre de la ciutat. Fa una estona el grafiter local Werens ha pintat un nou mural dedicat a l'intrèpid periodista. La Raquel García hi ha estat i ens en donarà tots els detalls. I avui també s'entreguen les creus de Sant Jordi 2022. L'Helena Molist està seguint l'acte en què hi haurà dos sabadellencs com a protagonistes, Joan Carles Doval i la joventut de la faràndula. Us ampliem aquestes i altres notícies en la pròxima mitja hora amb Roger Benet al control tècnic.
Notícies vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Dos minuts per sobre de les 7, repassem l'estat del trànsit. Per començar, trobem algunes retencions a la sortida de l'AP7 per Barberà del Vallès, en sentit sud. També hi ha les complicacions habituals a la C58 per anar cap al nus de la Trinitat, ben bé des de Cerdanyola del Vallès. I pel que fa a les rondes de Barcelona, van molt carregades en sentit a Besòs, totes dues amb retencions intermitents al llarg de tota la via.
El temps.
I pel que fa a la previsió meteorològica, ara mateix 29 graus a Sabadell i som a les portes d'una onada de calor. Ens en dona més detalls en Jordi Toda. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Un dilluns que ve protagonitzat pel sol i per la calor. De fet, a migdia d'aquest dilluns hi ha valors de temperatura que volten els 32-33 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. A molts punts de l'interior freguen els 30 o lleugerament per sobre. A punts del litoral la temperatura queda una mica més frenada per la marinada, però també es manté alta entre 28 i 29 graus. De fet, com dèiem, la notícia serà la temperatura a partir de mitjans de setmana, valors de 40 graus sovintejaran a molts punts del país. De moment, però, en les immediates hores, encara esperem el creixement d'algunes nuvolades a punts del Pirineu, fins i tot que poden anar acompanyades d'alguna petita tempesta que, en qualsevol cas, seria feble i acumularia quantitats de precipitació febles. Bufarà el vent de component sud, entre fluix i moderat en general, tot i que poden haver alguns cops forts, al voltant de 50 km per hora, especialment a les Terres de l'Ebre i a Ponent. El mar es mantindrà tranquil·la, en règim majoritàriament de marejol. Al vespre, tornaran a aparèixer alguns intervals de núvols baixos a trams del litoral, sobretot de la meitat sud. De cara a demà dimarts, esperem, com dèiem, ambient assolellat i la temperatura que anirà pujant. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
7 i 4, entrem en matèria. Culmina la primera fase de la construcció del nou Institut Escola Virolet, a Can Llong. L'edifici que acollirà els cursos de primària ja està enllestit, de manera que a partir del pròxim setembre s'hi ubicaran els alumnes d'aquesta etapa educativa. La prova més evident d'aquesta millora és que aquest dilluns ja ha començat la retirada dels mòduls prefabricats en què ha funcionat el centre educatiu des de la seva posada en marxa. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Amb l'inici de la retirada dels barracons, Educació compleix amb el compromís adquirit amb la comunitat educativa del Virolet, que tenia dubtes sobre si el curs 2021 2022-2023 podria arrencar el 6 de setembre a les noves instal·lacions. Ara, però, totes aquestes pors s'han dissolt i les famílies celebren la notícia. Raül Gómez és membre de la FA de l'Institut Escola Virolet de Calllong.
Estem supercontents perquè els alumnes i els professors, professores i equip directiu ja es mereix a començar amb el nou edifici. Per fi ho estem veient i estem molt contents per ells.
No obstant això, diuen estar contents a mitges perquè encara no tenen cap tipus d'informació sobre el segon edifici amb què ha de comptar el centre educatiu que es destinarà a l'etapa de secundària. Gómez ha recordat que les obres s'havien de licitar el març passat, un tràmit administratiu que encara no s'ha fet. Al seu entendre, com més temps passi, més difícil serà complir amb el calendari previst, que el segon edifici estigui a punt per iniciar el curs 2024-2025.
I ara falta l'edifici de secundària, el qual ja s'hauria d'haver licitat i, per tant, ja estaríem amb una celebració completa. Però no s'ha licitat. Ens van prometre que això es faria al març, no es va fer. Des del març no tenim resposta, per tant, estem contents a mitges, perquè estem veient que amb el segon edifici, l'edifici de secundària, doncs ens tocarà patir igual que amb el primer.
Segons ha explicat aquest portaveu de l'AFA del Virolet, abans de l'agost haurien de mantenir una nova reunió amb representants de serveis territorials per poder aclarir què passa amb la tramitació del segon edifici. De moment, però, no els han donat una data concreta. Per tot plegat, Raül Gómez avisa al Departament d'Educació que si va dilatant en el temps la licitació d'aquest projecte, la comunitat educativa de l'Institut Escola es veurà abocada a mobilitzar-se per reclamar que s'acceleri el procés per tal que es puguin complir els terminis previstos inicialment. Les famílies es neguen a que els seus fills tornin als barracons quan facin el pas a l'ESO.
I encara en aquesta carpeta d'obres públiques, la Junta de Govern ha adjudicat les obres de rehabilitació del conjunt fabril de Sallarès i Deu, que s'ha de convertir en un centre d'innovació social i tecnològic. L'import d'adjudicació és de 4,1 milions d'euros i s'ha dividit en dos lots. El primer correspon a l'edificació del projecte per 3,2 milions i el segon a les instal·lacions, que costaran prop de 900.000 euros. La tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González, ha donat els detalls del projecte, com ara que acollirà la nova escola de restauració o que s'ha finançat en un 50% amb els fons europeus EDUCI.
Rehabilitarà per crear la nova escola de restauració que ara tenim ubicada al Vapor Llong i s'ha quedat petita i obsoleta i, per tant, apostem per un centre de formació molt més ambiciós.
Les obres podrien començar a finals d'any i tenen un període d'execució de 16 mesos. D'altra banda, la Junta de Govern també ha donat llum verda a la creació d'un nou centre de formació al Molí de Sant Oleguer. La idea és que aculli els serveis que s'han perdut del centre de Cal Molins.
Al Molí de Sant Oleguer traslladem una part que teníem amb uns terrenys que hem hagut de cedir a la Generalitat, com sabeu, per fer l'Institut Narcís de Freixa, crec que és, que ens hem quedat amb menys espais i, per tant, rehabilitem el Molí de Sant Oleguer per poder tenir també allà doncs, una part de la formació que fèiem allà i l'ampliem.
En aquest cas, les obres per restaurar el Molí de Sant Oleguer i convertir-lo en un centre de formació costaran 131.000 euros. Aquest molí, actualment, també és un alberg juvenil, ho és des del 2008. La idea és que a partir d'ara els dos serveis comparteixin el mateix edifici.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
Passa 9 minuts de les 7. Us ho dèiem en començar que Tintín ja és a Sabadell. Des d'aquesta tarda, un nou mural dedicat al famós reporter i on es pot veure també del seu inseparable amic Milú, també el capità Haddock, doncs tot plegat es pot veure al centre de Sabadell. Justament davant de la parròquia de la Puríssima Concepció, la cantonada d'un nou bloc d'habitatges entre el carrer Raval de Dins i la via Massaguer. Hi ha estat la Raquel García, que ens explicarà com ha anat tot plegat. Bona tarda, Raquel.
Bona tarda. Doncs l'espai ha estat acordat per l'Associació Tintinaire de Sabadell, el programa de projecció de la ciutat i turisme de l'Ajuntament i la propietat de l'immoble. El nou mural és el punt de partida, això sí, per tot un seguit de propostes per incloure Sabadell com a ruta de pelegrinatge pels tintinaires, com per exemple doncs, a fer xerrades, també doncs, a exhibicions, tal com indica el regidor Lluís Matas.
Bé, doncs cada paret té una imatge, no? I en aquest cas era un encreuament aquí i estava clar que s'havia de jugar amb això, no? El projecte, no?, es veu al Tintín.
Sabadell vol ser capital, com deia, del Tintín i sumar-se a Brussel·les, París, Londres o Sydney, altres capitals del món, doncs, que formen part d'aquests llocs de peregrinatge dels fans, dels seguidors, de l'intrèpid reporter de Tintín. Afegirem, com deia, doncs, en aquest mural doncs, altres activitats relacionades amb el món tintinaire, com poden fer xerrades, col·loquis, exposicions, i estem treballant doncs, en aquesta línia. També un pal de selfie perquè la gent doncs, es pugui fer la foto amb aquest mural i amb tots els altres que anem projectant a la ciutat.
A les 6 de la tarda s'ha presentat precisament doncs, aquest nou mural dedicat a Tintín que ha creat l'artista local Werens, que també havia estat l'impulsor de l'antic mural que hi havia a l'edifici del carrer Sant Llorenç. El mateix artista, Werens, ens explica com s'ha gestat aquest nou mural.
Bé, doncs cada paret té una imatge, no? I en aquest cas era un encreuament aquí i estava clar que s'havia de jugar amb això, no? El projecte, no?, es veu el Tintín que va aquí, no?, pensant en les seves coses, no?, caminant pel carrer, però el que era el capitán Haddock tenia més pressa, no?, tenia que fugir d'algú, no?
També entre les propostes noves que inclouran és també doncs, la creació d'incloure en el nomenclàtor a l'artista Tintín a la nostra ciutat, a Sabadell. Recordem que Tintín va ser creat pel dibuixant belga Hergé i que s'estima que des de llavors s'han venut més de 250 milions de còmics arreu del món.
Notícies Vespre.
Us ho dèiem en començar que a les 7 del vespre ha començat al Teatre Monumental de Mataró l'entrega de les Creus de Sant Jordi 2022, uns guardons que atorga la Generalitat de Catalunya. Dos sabadellencs rebran aquesta distinció avui, el productor musical Joan Carles Doval i la joventut de la Faràndula. A Mataró hi tenim l'Helena Molist, que està seguint l'acte. Helena, com va l'entrega d'aquests reconeixements?
Doncs bona tarda, Pere. Ha començat puntual aquest acte de lliurament de les Creus de Sant Jordi a les 7 del vespre. De fet, ha començat amb una actuació musical a càrrec de Toti Soler, que ha interpretat a la guitarra el tema Nadant en el vent entre les fulles lluminoses. Un acte que està conduït per Mònica Terribas i Justo Molinero i que compta amb dues parts. La primera, en què s'entregaran aquestes plaques de Sant Jordi a les entitats que rebran avui aquestes distinció, entre les quals hi ha la joventut de la Faràndula de Sabadell. De fet, entre el públic ja hem pogut veure diferents persones que formen part d'aquesta entitat, com per exemple Arnau Solsona. Després hi haurà una breu actuació musical a càrrec de Judith Nederman i aleshores serà el torn del lliurament de les Creus de Sant Jordi al que podríem dir personalitats, on se li entregarà a Joan Carles Duval García, el productor discogràfic sabadellenc. Un Joan Carles que ha explicat a Ràdio Sabadell que aquesta distinció no va només a títol personal, sinó també per tota la professió.
Jo sempre dic que la música és una necessitat vital pel ser humà i com a tal ha d'existir la música enregistrada. Poden canviar els formats, poden canviar les maneres de consum, però la música enregistrada és imprescindible. I si és imprescindible la música enregistrada, hem d'existir els productors de música enregistrada. I això penso doncs, que ho posa una miqueta en relleu i es reconeix doncs, la feina que fem en aquest sector.
En aquest acte també han assistit diferents personalitats polítiques, com per exemple el president de la Generalitat, Pere Aragonès, qui clourà l'acte, però també altres líders polítics, com per exemple Salvador Illa, del PSC.
Gràcies, Helena. Bona tarda.
Bona tarda.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
Més coses. El sector turístic sabadellenc té bones perspectives de cara a aquest estiu, però es mostra prudent pels efectes que pot tenir l'increment de costos, com la inflació o els preus del combustible, sobretot per a aquells viatgers que s'esperen fins a l'últim moment per fer les seves reserves. Agost continua sent el mes estrella, el més sol·licitat, i després de dos anys en què s'ha imposat el turisme interior i de proximitat, les 26 agències que formen part de Sabadell Viatgera noten un interès creixent per viatjar lluny de les nostres fronteres, com indica Salut Champé, membre de l'entitat.
L'any passat, per exemple, molta gent es va quedar amb un destí proper. Llavors, aquest any les ganes eren de marxar una miqueta més lluny, ja que ho pots fer, diguéssim, no? Potser els d'aquí doncs, hem quedat l'any passat de dir, bueno, aquest any no puc marxar, doncs va, sí. Fer-ho per aquí una miqueta més a prop. Aquest any realment la gent volia viatjar, allò, no anar a la platja d'aquí, que ja potser la coneixen, que són precioses, però potser dius, bueno, doncs aquest any que puc, deixa'm anar més lluny.
Això sí, des de l'entitat assenyalen que estan començant a notar que les reserves es van alentint en les últimes setmanes i recorda que planificar i contractar el viatge més tard influeix en la seva despesa final. Sempre indica també quines són les destinacions preferides aquest any pels sabadellencs.
Per exemple, Islàndia o Irlanda també, Grècia, Itàlia, Illes Azores, per exemple, això en quant a Europa. En mitja distància els egiptes han funcionat molt bé. D'Àfrica, Tanzània i Kènia. I potser el que ha quedat una miqueta més curt són tot el tema d'Àsia, perquè han estat tancats fins més endavant.
La reactivació dels viatges internacionals demostra una tendència de recuperació de la confiança entre els viatgers sabadellencs.
Avui també és notícia...
Més notícies en un format més breu. Sabadell es mulla un any més per l'esclerosi múltiple. Un total de 5 recintes de la ciutat s'han sumat a aquest tradicional salt. A la bassa, l'alcaldessa Marta Ferrés i un grup de regidors del consistori s'han llançat a l'aigua en un salt simultani. L'acció pretén conscienciar i recollir fons per la lluita contra aquesta malaltia crònica sense cura i que afecta més de 9.000 persones a Catalunya. Carla Mas, tècnica de l'Ajuntament de Sabadell, descriu el perfil dels banyistes que s'han mullat comprant també productes solidaris.
Sí, hem tingut algunes ventes, sobretot de tovalloles i samarretes, i bueno, esperem vendre el màxim possible per ajudar això a la Fundació. Doncs mira, els que han vingut a comprar gairebé tenen algun familiar que pateix la malaltia, menys aquest últim senyor que ens hem trobat, que la desconeixia, i igualment per ajudar la causa ha comprat una samarreta.
La Fundació espera recaptar enguany al voltant dels 300.000 euros en una campanya que s'allarga durant tot l'estiu i compta amb diferents iniciatives. I cau a Sabadell una butlleta premiada en el sorteig de la Bonoloto que es va celebrar el divendres 8 de juliol. Ha estat premiada una butlleta de segona categoria validada al punt de venda número 11.125 de Sabadell, que el trobem al carrer Tres Creus 146. Cada encertant de segona categoria té un premi de 102.000 euros. I aquest diumenge al migdia, al passatge del riu Tor 26, s'ha produït un incendi a l'interior d'un habitatge. S'ha iniciat a les cortines de la casa i s'ha hagut d'atendre una senyora de 34 anys i també el seu nadó de només 2 mesos per inhalació de fum. Han estat traslladats al Parc Taulí en pronòstic lleu i també s'ha hagut d'atendre un veí de 62 anys que ha inhalat fum de casa mentre intentava ajudar-les. I obrim crònica cultural amb Arribar i ploure, que és el projecte de l'actor Ricard Ferrer i del músic Àlex Pujol i que avui seran els responsables d'arrencar riallades en els sabadellencs que vagin al Fresh Festival. Paraules lentes, paraules lentes, paraules lentes. En total interpretaran les 10 cançons que han escrit, que aniran combinades amb dramatitzacions, reflexions i crítiques sobre els temes del nostre dia a dia. Sens dubte, el seu tema més conegut és Paraules d'Antes, que ja ha superat les 134.000 reproduccions a YouTube i que representa un homenatge al parlar dels nostres avis i àvies.
A canvi, a la fi, suposo que el que els va passar a la gent que l'ha anat escoltant és el mateix que nosaltres quan la vam fer, no? Que els hi recordava un als avis, els altres a la manera de parlar d'un tiet, els altres el seu pare diu quasi totes les paraules, no? I això suposo que és el que ha acabat connectant amb tots els oients i estem supercontents.
El que tenen clar és que l'humor és el pal de paller del seu projecte artístic.
I de fet tenia moltes ganes això de poder compartir coses que ens passen pel cap o fins i tot una mica la realitat, no? Explicada a través de l'humor. I fins a dia d'avui hem vist que funciona molt bé, que connecta molt bé, perquè el públic té moltes ganes de riure, perquè hi ha tantes coses a fora que fan poca gràcia, no? Que almenys, doncs, en aquesta mena de búnquer que hem creat durant aquesta hora i quart, ens ho passem tots bé i sortim una mica més sants que no pas que hem entrat, no? I creiem que això és super, superbo.
Si els voleu anar a veure, encara hi ha algunes entrades a la venda, 20 euros. Aquest serà el seu 5è concert de la seva trajectòria i començarà a les 9 als Jardinets de l'Espai Cultura. I l'Orquestra Simfònica Segle XXI tancarà la 33a trobada d'orquestra al pati de l'Escola Pia, també avui, en aquest cas a 9:45 de la nit. El recital està dirigit per Jordi Mora i comptarà amb el violí solista Joel Bardolet. El president de l'orquestra, Miquel Felip, ha explicat el repertori que tindrà el concert d'aquest vespre.
El programa que oferirem és l'obertura de la flauta màgica, el concert per a violí en la major número 5 de Mozart, també, que tenim el privilegi de comptar amb Joel Verdolet com a solista, que és un dels grans violinistes catalans del panorama actual, i acabarem amb la cinquena de Beethoven.
Per preparar-lo, des del 2 de juliol, l'orquestra ha estat assajant al Centre Cívic de Sant Oleguer per afinar tots els instruments i perquè els músics aprenguessin a tocar de forma conjunta, i és que aquesta orquestra és ben especial.
I a més, clar, com que és una orquestra combinada, que combina professionals i músics estudiants avançats, que també n'hi ha del Conservatori de Sabadell i de Buixi, que estan acabant el grau mig o que ja estan fent el superior i màster. Aleshores, doncs, ens prenem tot aquest temps per ajuntar gent, que és la primera vegada que toca ajuntar, o sigui que d'alguna manera és una orquestra nova cada vegada, i aleshores, clar, sempre és com ens hem de trobar de nou, i aleshores, pues, això ho portem des d'aleshores treballant.
Fins aquest dilluns les entrades es podien comprar a l'Espai Àgora, mentre que avui es poden aconseguir fins a una hora abans del concert a l'entrada de l'Escola Pia. Divendres ja es va poder gaudir d'aquest concert a Santa Coloma de Queralt i ahir es va fer al Palau de la Música Catalana. Alexa, posa'm Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell, en tuning.
Escolta'ns ara també a través de la teva Alexa o a Google. Segueix-nos còmodament.
A casa, a la feina, on vulguis.
T'ho demana. I l'Alexa o Google t'ho fan encara més fàcil.
Escolta'ns, mira'ns, llegeix-nos, segueix-nos. Arribem a tu.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Set i 22, moment per sortir de la ciutat amb notícies de caràcter més general. El president Pere Aragonès diu que Esquerra faria apartar Laura Borràs del seu càrrec. En declaracions a Onda Cero, el president considera que la seva formació posaria la institució per davant dels càrrecs i faria apartar la presidenta del Parlament. Aragonès també ha remarcat que és molt diferent l'acusació contra Borràs d'altres casos que estan relacionats amb l'1 d'octubre.
Bueno, son los que son estos delitos y, por lo tanto, independientemente de si es cierto que... ¿no? Que ocurrieran estos hechos o no, la cuestión es que los delitos de los que forman parte de esta instrucción, de este auto de procesamiento, son los que son.
Borràs està a un pas d'obertura de judici per presumpte fraccionament de contractes quan era al capdavant de la institució de les lletres catalanes. Les institucions sanitàries europees recomanen posar el més aviat possible la quarta dosi de la vacuna per la Covid als majors de 60 anys i també a les persones vulnerables com els immunodeprimits. Asseguren que és millor no esperar al setembre quan ha d'arribar les vacunes que estan adaptades a les noves variants. I s'han filtrat uns documents d'Uber ubicats entre el 2013 i el 2017 on es demostra que van utilitzar les manifestacions dels taxistes per simular que eren víctimes de la seva violència. També van utilitzar aquesta situació per acostar-se a polítics com Pere Aragonès, el qual en aquell moment era membre de la Comissió d'Economia Col·laborativa. Van intentar reunir-se també amb Mariano Rajoy, president d'Espanya en aquell moment, i Artur Mas, quan era president de Catalunya, però en aquest cas no ho van aconseguir.
Esports.
Des de 6:45 es juga la final de l'Europeu Júnior de Waterpolo. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Pere.
A la ciutat israeliana de Netanya hi ha tres jugadores de l'Astralpool Natació Sabadell.
Sí, són Nona Pérez, Marina Serrano i Irene Casado. Si bé és cert que aquesta última ha quedat fora de la convocatòria del partit per part del seleccionador Nani Guiu, extècnic del club, Espanya s'enfronta a la final a Hongria després d'un campionat immaculat on el partit més complicat, el de semifinals d'ahir contra Grècia, el van resoldre per un solvent, 7-12. De moment, el marcador és de 6-9, favorable a les jugadores espanyoles. Quan falten només 3 minuts per arribar al final del partit, acaba de fer gol la jugadora de l'Astralpool, precisament Nona Pérez. Recordem que part d'aquesta generació, inclòs l'assistent del Natació Sabadell, Enric Arnella, ja es va proclamar campió del món júnior el passat mes d'octubre en aquest mateix escenari.
I encara en waterpolo, ahir es va disputar a Can Llong la final del campionat d'Espanya cadet masculí amb el triomf de l'Atlètic Barceloneta. El club va acabar en cinquena posició. Sense sortir de l'aigua, a una última hora, la nedadora del Club Natació Sabadell, Cata Curró, acaba d'anunciar la seva retirada.
Sí, de fet ho farà la setmana que ve a l'Open d'estiu, que tindrà lloc a les instal·lacions del Natació Sabadell de Can Llong. En una publicació a les xarxes socials fa tot just uns minuts, la Dinca ha reconegut que aquest any ha estat molt difícil, començant la temporada, ha dit, sense moltes ganes de competir i que ha hagut d'acceptar que és el moment de dir adéu. A més, ha apuntat que no ho veu com una derrota, sinó com un salt a la vida que li espera fora de la natació. Als 27 anys, recordem, Curró ha estat operada 3 vegades d'un tumor cerebral i entre els èxits esportius destaquen la medalla d'or als 400 estils dels Jocs Mediterranis de Tarragona.
En futbol, compte enrere el Centre d'Esports Sabadell abans de l'inici de la pretemporada previst per dilluns que ve. Aquesta setmana ha de ser clau per conèixer el futur projecte del conjunt arlequinat.
Amb Gerard Escoda confirmat com a director esportiu i treballant des de fa dies en la confecció de l'equip, s'ha de concretar l'arribada de l'entrenador Gabri Garcia amb total probabilitat entre demà i dimecres i també els primers reforços del nou Centre d'Esports. També s'han d'accelerar els intents per renovar algun dels actuals jugadors, com per exemple el porter Emilio Bernat o també el capità Aleix Coc. Qui no hi serà a la plantilla és Diego Caballo, el segon futbolista que ha rescindit contracte després precisament de l'altre porter, de Quique Royo. Els rumors el situen a la Lliga Australiana. El lateral esquerre salmantí ha estat un habitual aquesta temporada als 11, amb 31 partits jugats i gairebé 2.500 minuts de joc. El primer gol del Sabadell a primera ref, de fet, va ser obra seva al Collao del Coi. En l'actualitat, recordem, només resten 5 jugadors amb contracte, són Guillem Molina, César Morgado, Ramon Folk, Sergi Altimira i Jacob González.
El futbol sala Sabadell femení va organitzar dissabte una jornada especial per commemorar el 30è aniversari de l'entitat. A la tarda es va jugar un torneig a Can Balsac amb equips formats per cadets, sèniors i exjugadores i el fi de festa es va posar a la nit amb un sopar a l'Hotel Urpí.
El club creualtenc segueix creixent amb una setantena de jugadores repartides per les diferents categories. El president César Noguera compara l'estat de salut actual amb uns inicis molt més complicats.
Era una manera de reivindicar lo que hace 30 años era muy difícil de hacer. La sociedad, los padres no lo veían bien que las mujeres jugaran al fútbol sala. Y entonces fue un tira y afloja, ¿sabes? Incluso convencer a mucha gente. El ayuntamiento tampoco quería en nosotros. Tuvimos que salirnos a jugar a San Quirce porque aquí no nos daban campo. A constancia, ¿no? Empecé con 7 jugadoras, yo tengo 70 y algo, 6 equipos y más seguro que ampliaremos algún equipo más. Ahora sí, el ayuntamiento colabora un poco más. Parece que ahora el deporte femenino, parece que ahora han descubierto el pan con tomate, como digo yo. Cuando ya el año 92 yo ya empecé con ellas, pues la verdad costaba mucho.
De cara al futur, un dels reptes de l'entitat arlequinada és la creació d'un equip masculí que competeixi sota el nom de Futbol Sala Sabadell Femení. Xavi Muñoz, tècnic del sènior femení, explica d'on va sorgir la idea.
Un grup d'amics de la família del club, del Futbol Sala Sabadell Femení, amics de jugadores, parelles d'algunes jugadores, em van proposar aquest projecte, fer un equip masculí a l'última categoria, però federat, amb la voluntat únicament de passar-ho bé, no en cap cas competir ni aspirar a res més que sigui entrenar amb seriositat i jugar partits.
El projecte del masculí ja va estar damunt la taula l'estiu passat, però no es va arribar a concretar.
I en tenis taula, David Adeosun s'ha proclamat campió de l'11è Open Sabadell Memorial Ramon Alimón, celebrat aquest darrer cap de setmana.
El palista del Moianès va superar Raül Porta a la final absoluta, si bé van haver-hi 6 categories més. Richard Garcia, organitzador del torneig, s'ha mostrat satisfet.
Participació molt content, sobretot a la prova territorial, que es va omplir molt de jugadors federats d'un nivell baix que juguen a les categories provincials. I en quant a nivell, doncs molt, molt i molt contents, perquè a la categoria absoluta van venir 2 jugadors molt bons que van acabar jugant la final, el David Adeosum i el Raúl Porto. Llavors doncs, va ganar el David la final 12-10 al 5è en un partit molt i molt vistós.
A la categoria no federada, la victòria va ser per Jim Schur i a la provincial per Saúl Requena.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Menys d'un minut per arribar a 7:45. Fins aquí el Notícies Vespre d'avui. Recordeu que podeu trobar tota aquesta informació ampliada a radiosabadell.fm o actualitzada a les nostres xarxes socials. I som a Facebook, a Twitter i Instagram. I tornem demà a partir de les 10. Que vagi bé, adéu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm